musical en una sola ràdio.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Sorry I ain't been around, but you've been on my mind a million times. I'll make it up to you now. We'll wrap the presents and put up the tree together. Together, baby, there's no bed I get. Now that I have you here, that's when I feel it the most. 'Cause I've been gone so long, but I kept holding on. 'Cause I need to show you just how much I love you this Christmas. Is it the lights in your eyes that never shone so bright? I've waited all year to be near to the one I've been missing this Christmas.
Són les 8 i 2 minuts del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia d'ulleres de sol i normalització de la temperatura. La fred matinal torna aquesta setmana, que ens portarà pluja entre demà i dijous.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, bon dilluns, dia 2 de desembre. L'altre dia em van passar un article, encara que sigui antic, però no deixa de ser interessant. És de fa 2 anys, era un estudi de la Universitat de Harvard. Aquest estudi deia que la gent que se sent més atractiva acostuma a estar en poques relacions. Això és el que deia l'estudi. Cal dir que per comprovar-ho havien agafat 2 persones, 2 senyores, i els hi havien donat diferents imatges de diferents famosos que ells consideraven atractius. I aleshores van posar-hi nota aquests 238 homes que havien tingut entre 17 o 18 anys i els avaluaven. Després em miraven quin era el seu estatus sentimental i resulta que els que més nota tenien acostumaven a estar solters o divorciats. Aquesta notícia que em van passar em va recordar a aquesta cançó. Els guapos són els raros del grup Els Manel.
Mulleres de pasta gruixudes passeja pel port nerviós. Ja fa més d'una hora que la seva dona l'espera el doctor Ramon.
Doncs mentre els guapos són els raros de Manel segueix sonant, També hem de parlar de la Costa Brava, que és un dels nostres atractius del Baix Empordà i que avui és notícia. Avui es presentarà el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava. És un pla que portem mesos esperant. Les associacions ecologistes porten anys esperant i els ajuntaments de la comarca també porten una bona temporada esperant aquest Pla Director Urbanístic. Avui a Ràdio Capital d'Empordà fem prèvia Pla Director Urbanístic.
I ballen sardanes a plaça Sant Jaume i ho fan de collons.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
Fet panxa i es passa el sant dia estirat al llit. Avui el rodeix.
I com hem dit, es passen 6 minuts a les 8 del matí. Comencem. Avui coneixerem el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia. Això vol dir que sabrem quina part del litoral es desclassifica i quina no, i per tant, on es podran donar més llicències d'obres i on no. És un pla que han redactat govern i que tant ecologistes com els propietaris dels terrenys esperen amb candeletes. Al Baix Empordà hem d'estar molt pendents de punts negres pel que fa a la construcció, sobretot aigua freda, Sarriera i aigua gelada.
I també més notícies ara relacionades amb l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, perquè anirà a judici pel tall de les vies de l'AVE de Girona del passat 1 d'octubre del 2018. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia, sí, seran ell i 16 més les persones que hauran d'anar a l'Audiència de Girona a explicar-se per aquell tall. El jutjat número 4 d'instrucció considera que hi ha suficients proves per imputar-los per presumptes delictes, com ara desordres públics o bé danys a la circulació ferroviària. L'alcalde de Verges, que va ser detingut al gener precisament per aquesta qüestió, es manté que ell no es va manifestar aquell dia a les vies del tren.
Gràcies, Pedro Ruiz. També més notícies. A condemnats a Platja d'Aro per estirar i trencar el mòbil d'una dona en un dinar groc. Dani Cortés.
A Platja d'Aro condemnen dues persones per estirar i trencar el mòbil d'una dona en un dinar groc. Els fets van succeir quan la víctima estava preparant el dinar groc de la plaça Major del municipi el passat 30 de setembre de 2018.
I tornem amb tu, Pedro Ruiz. Calonge i Sant Antoni dona suport unànime al dret a morir dignament.
Sí, és una moció que va presentar Esquerra, el partit també és representació al ple. La moció insta a consensuar sobre aquest dret i continuar donant suport i ampliant els programes d'atenció domiciliària. El consistori també va aprovar dues mocions més, una contra el tall de subministrament elèctric a famílies vulnerables i una altra contra la violència masclista.
8 i 8 minuts del matí. Begú és notícia perquè la moratòria de les terrasses, bars i restaurants del municipi va ser aixecada aquest dimarts. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Aquesta mesura impedia construir establiments en tot el municipi o reformar-los. Es va implantar el mes d'agost i havia de durar un any per poder redissenyar el creixement del sector d'hostaleria i també redactar un nou pla d'ordenació urbanística. Com veieu, no ha arribat ni al 2020.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà va convocar taules de treball amb tècnics municipals i empresaris del Baix Empordà. Eugènia, també amb tu.
Volien saber les necessitats del sector industrial de la comarca i treballar per dinamitzar-lo, de manera que s'hi estableixin noves empreses.
Gràcies, Eugènia Güell. I des de el Baix Empordà ens centrem concretament a Calonge, perquè absol l'acusat d'abusar sexualment d'una menor a Calonge i Sant Antoni. Maria Monteis, bon dia.
Bon dia. La fiscalia demanava 5 anys de presó, però finalment el tribunal ha considerat que l'única prova de càrrec que presenta l'acusació no és suficient ni probatòria per aixecar la presumpció d'innocència de l'acusat.
Gràcies, Maria Monteis. No te'n vagis, perquè la primera cursa de la dona de Palamós recapta 3.000 euros per l'Oncolliga. També amb tu.
Les organitzadores de la cursa l'han qualificat d'èxit i celebren poder ajudar i participar en iniciatives solidàries com aquesta. L'Associació de Dones de Palamós, entitat organitzadora, va fer entrega del xec a la presidenta d'Oncolliga, Lluïsa Ferrer, i a la delegada de l'entitat a Palamós, Hortènsia d'Oporto, en un acte celebrat a l'Hospital de Palamós.
Gràcies, Maria Monteis. I Santa Cristina d'Aro impulsa una escola de teatre per a joves. Eugènia Wey. Aviam, on estàs, Eugènia? Ara t'hem perdut per aquí. Doncs seguirem amb més notícies, perquè la Bisbal ja ha constituït el seu Consell d'Infants Municipal pel curs d'enguany. Pedro Ruiz.
Exacte, es tracta d'un cartipàs format per alumnes de sisè de primària de les diferents escoles del municipi, que són escollits doncs, representants de temes com ara l'habitatge, la seguretat ciutadana, és a dir, les mateixes competències que tenen els regidors d'ara. L'objectiu d'aquest Consell d'Infants és treballar per fer propostes que millorin el municipi.
I ara sí, Eugènia Güell, anem amb tu, perquè Santa Cristina impulsa una escola de teatre per a joves.
Aquesta escola anirà adreçada a joves de 12 a 18 anys i es gestionarà a través de l'equip municipal Espai Ridaura.
Gràcies, Eugènia Güell. I ahir vam entrar a l'hivern meteorològic, però Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, ja som a l'hivern, si més no tenint en compte el calendari meteorològic. Per l'hivern astronòmic, recordem que encara falta una vintena de dies.
Doncs, i quin és aquest temps que ens espera en aquest inici de mes, tot i que encara faltin una vintena de dies per l'hivern meteorològic?
Doncs comencem amb un descens o normalització de la temperatura, amb valors que aquesta setmana ja no seran tan suaus com la setmana passada, i mínimes que avui ja podran baixar dels 5 graus a l'interior del Baix Empordà, amb màximes inferiors als 16 graus. La jornada serà assolellada, amb vent de component nord que bufaran força entre feble i moderada i alteració marítima a la costa amb onades màximes que poden superar els 2 metres i mig d'alçada. Demà, canvi de temps, sobretot a partir de la segona meitat del dia, quan la nuvolositat anirà en augment i la pluja, que serà més extensa i general, de cares a dimecres.
Gràcies. I ara, Marc Clapés, bon dia.
Bon dia.
Doncs, com cada dia tenim la cançó de la setmana, i aquest dilluns comencem escoltant Mother, la nova cançó de Charlie Puth, que celebra avui 28 anys i que hem triat com a cançó del dia. Marc Clapés.
Doncs sí, amic, l'artista que vam descobrir amb aquell Marvin Gaye o We Don't Talk Anymore continua actiu al món de la música i sembla que el 2020 publicarà nou disc, que esperem amb candeletes.
Sneak out the window, bed's up with pillows. I'll be waiting in the car right around the block. Back of the Benzo, more than a friend zone. We've been hiding since the time they forgot to knock.
Què passa? Queden 2 minuts per un quart de 9 del matí, una pausa i tornem.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Tercera fira de Playmobil de Begur. Del 5 al 8 de desembre vine a descobrir l'univers Playmobil. Exposicions, tallers, sessions de cinema, concurs infantil de diorames i molt més a la tercera edició de la fira Playmobil de Begur. Trobaràs el programa complet d'activitats i tots els detalls a acipbegur.com i a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter i Instagram. Del 5 al 8 de desembre gaudeix de la tercera fira de Playmobil de Begur.
Equipa't pel nou curs a Grup Carrera. Ordinador portàtil Thomson Notebook de 10,2 polzades per tan sols 59,95 €. Sí, sí, ho has sentit bé. Ordinador portàtil per només 59,95 €. Aprofita aquesta oferta només a Grup Carrera. Més informació a grupcarrera.com.
A Begur, Farmàcies Mirador. Descobreix tot un univers de productes i serveis per a la teva salut i bellesa. Deixa't assessorar i aconsellar per la Consuelo i el Ferran. Ja tens els regals de Nadal? Has fet la carta als Reis? Vine i t'ajudarem. Perquè cuidar-se és molt important. Farmàcia Begur Mirador. I si dius que vens de part de Ràdio Capital, tens un regalet assegurat. Farmàcia Begur Mirador. Som a la plaça Forgues número 11 de Begur. T'esperem.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur.
Un minut per un quart de nou del matí. Esteu escoltant el Supermatí a Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I avui comencem parlant de la Costa Brava i tot l'Empordà, perquè l'Empordà aguanta la respiració, perquè serà quan coneixerem l'esperadíssim pla director urbanístic de la Costa Brava. Això vol dir que a partir d'avui sabrem en quins punts es podran donar més llicències per construir i a quins no. Això sí, les obres que ja estan en marxa, com el Sarriera Living, no es podran aturar. I amb en Dani Cortés repassem els sectors que depenen d'aquest pla director urbanístic.
A Begur, el PDU afecta dos dels punts on els ecologistes havien posat el crit al cel, la urbanització de la Cala d'Aigua Freda i la de la Pedrera de Santiga. A Sarriera l'obra ja està concedida, Sarriera Living, i continuarà en marxa. A Palafrugell sabrem què passarà amb la Cala d'Aigua Gelida, on la construcció de desenes de xalets de luxe anomenades Aigua Cel encara no té llicència, i a l'entorn del far de Sant Sebastià també estarà afectat per aquest PDU. A Palamós sabrem si es podran fer noves construccions a la Cala Margarida, i a Sant Feliu de Guíxols el cas afecta el Vinya Miomi, l'hotel Eden Rock i el carrer de Nàpols. A Pals hi ha 14 sectors amb més de 1.300 habitatges previstos que podrien tombar-se per aquest PDU.
Gràcies, Dani. Per entendre bé què suposarà aquest pla de la Costa Brava, tenim al telèfon l'Eduard de Ribot, advocat de SOS Costa Brava. Bon dia, senyor de Ribot.
Bon dia.
Doncs comencem parlant. Creu que avui és el final d'una època a la Costa Brava, o que tot just comença la lluita perquè es desclassifiquin els sòls que vostès denuncien que no s'haurien de construir?
Bé, per SOS Costa Brava avui és la darrera oportunitat per salvar la Costa Brava. Avui, amb el pla director que s'espera aprovar inicialment aquest matí a la Comissió d'Urbanisme de Girona, es té l'oportunitat de canviar el rumb de la política urbanística del país al litoral gironí. I és l'última oportunitat perquè, si no s'actua, si no es desclassifiquen massivament sòls, 250 noves urbanitzacions es poden executar en aquest litoral. Per tant, és un dia molt important i és, insistim, la darrera oportunitat, l'última oportunitat que tenim per salvar allò que queda de la Costa Brava.
Són optimistes?
Nosaltres som, sí, en principi som optimistes i estem esperançats. Fa més d'un any, el 4 d'agost del 2018, quan es va constituir SOS Costa Brava, amb actualment 31 entitats de defensa del territori, vam dir que calia actuar, que calia suspendre llicències, que calia aprovar un pla director. El govern de la Generalitat va sortir el mateix mes d'agost dient que SOS Costa Brava exagerava, que la situació no era aquella que descrivíem del Titanic. Mm-hmm. Dèiem que la Costa Brava estava a punt d'enfonsar-se si no s'actuava. Bé, ha passat el temps, ha passat més d'un any, i finalment el govern ha reaccionat, ha acceptat que efectivament calia actuar i calia canviar els planejaments vigents i calia revisar-los. Per tant, estem raonablement esperançats.
Creuen que la Generalitat haurà prohibit construir a molts punts a la Costa Brava?
Confiem que així serà. Si més no, nosaltres exigim el compliment de la llei.
I el compliment de la llei... Vostès estarien contents amb un 80% de sòls desclassificats o només o volen el 100%?
Nosaltres ho volem tot, com és natural, però un important grau de desclassificacions de sòl, com a mínim d'aquelles de major urgència i de major valor natural, aquells espais que presenten boscos, que són de naturalesa forestal, els que tenen els grans pendents, els que es situen en els penya-segats, els que tenen valors i interès paisatgístic, aquests són essencials i s'han de preservar. Per tant, si es preserven els de major valor i amb una important quantitat, seria un primer pas. Hem de pensar que el pla director s'aprova inicialment i es comença un procediment que permetrà interposar al·legacions i millorar-lo.
Vostès hi han presentat al·legacions?
Nosaltres vam presentar al·legacions, efectivament, en l'abans de pla.
Què significa això, parlant de tu a tu, parlant de carrer?
Parlant de carrer, la Generalitat va aprovar primer un abans d'aquest pla director, o sigui, uns primers criteris de quines serien les directrius del pla director urbanístic de la Costa Brava, i nosaltres, contra aquells primers criteris i contra aquelles directrius, vam presentar al·legacions, vam fer suggeriments i vam fer una certa crítica. Per entendre'ns, dèiem, l'enfoc de la Generalitat és insuficient, el pla director es centra en revisar la primera línia de mar dels primers 500 metres i en revisar també aquells planejaments urbanístics antics que no s'ajusten al pla territorial parcial de les comarques gironines, bàsicament aquells planejaments que eren anteriors al 2010. En les nostres al·legacions vam dir: heu de fer una diagnosi urbanística i ambiental completa dels 22 municipis i heu de revisar els planejaments de tots 22 municipis i no tan sols de 165 sectors de sòl urbanitzable.
De les al·legacions aquestes que van presentar, els hi van fer cas? En presentaran avui més i el que es presenti es considerarà?
En primer lloc, no sabem si ens han fet cas o no, perquè no ens han contestat encara. Imaginem que avui, quan s'aprovi inicialment el pla director, alguna resposta es donarà a les al·legacions presentades. Avui mateix no podrem reaccionar, com és obvi, s'obrirà un tràmit d'informació pública, com a mínim de 45 dies, i tindrem l'oportunitat per analitzar-ho. De fet, SOS Costa Brava, coneixent que avui s'aprova inicialment el pla, doncs ha convocat aquest dijous, dia 5 de desembre, una assemblea de les 31 entitats per valorar el pla director. Per tant, estem a punt i estem pendents del contingut d'aquest pla.
Això és des del punt de vista de SOS Costa Brava, però els propietaris que s'han afectat, que visquin en aquelles zones on ja no es podrà construir, podran reclamar indemnitzacions?
A veure, primer el que podran fer és al·legar i discutir si s'han d'incorporar o no en el pla director, si es tracta realment d'uns sòls no sostenibles, amb un planejament vigent que s'ha de modificar perquè és contrari al principi de sostenibilitat. El desenvolupament urbanístic sostenible és un principi i una directriu que s'ha de complir segons la legislació urbanística vigent a Catalunya. Per tant, el pla director el que fa és revisar aquells sòls que no compleixen aquest principi. Els propietaris podran també formular al·legacions al respecte. Bé, reclamar indemnitzacions avui per avui encara seria prematur, perquè, insisteixo, és tot just l'aprovació inicial del pla. Bé, informació pública, i al final arribarà a l'aprovació definitiva. Serà en aquell moment quan s'hauran de plantejar si consideren que hi hagi o no indemnitzacions. Ja saben que, segons SOS Costa Brava, el criteri de la indemnització és molt restrictiu en la legislació vigent i amb l'experiència dels tribunals. I no es guanyen indemnitzacions si no s'han complert els deures i les càrregues urbanístiques. Vol dir que si no s'ha urbanitzat encara, si no s'han cedit les zones verdes, espais lliures, vials, etc., si no s'han implantat els serveis, no hi ha encara dret a ser indemnitzat.
I, clar, això és el tema d'indemnitzacions, però sí que hi ha obres que no es podran aturar perquè són les que ja estan en marxa.
Efectivament. Les obres en marxa han quedat excloses del pla director. En concret, són tots aquells àmbits on els ajuntaments ja havien atorgat llicència d'obres. Aquests, ja la Generalitat va dir que seria una tasca dels ajuntaments si tenien voluntat de canviar el planejament, ja que els ajuntaments havien atorgat llicències, la Generalitat no podia entrar amb el pla director a revocar o anul·lar aquestes llicències. hem de dir que SOS Costa Brava, en allà on no ha arribat el pla director i en allà on no s'ha pogut aturar aquelles obres amb la moratòria urbanística que es va aprovar al gener, ha anat actuant cas a cas, bosc a bosc, cala a cala i penya-segat a penya-segat. És a dir, en allò que no ha estat protegit per la moratòria, SOS Costa Brava ha actuat i ha interposat recursos contenciosos administratius davant dels tribunals.
Uh-huh. I d'un altre tema, s'ha comptat amb els ecologistes per redactar el pla? M'ha comentat que no saben si les seves al·legacions s'han fet cas, però s'han reunit amb el conseller de la Generalitat?
Amb el conseller de la Generalitat no, ens hem reunit amb el secretari d'Hàbitat Urbà i Sostenibilitat i amb la subdirectora general d'Urbanisme, que són les persones responsables de territori i sostenibilitat amb el pla director. O sigui, sí, hem tingut reunió amb la Generalitat.
No amb el conseller directament, però amb els responsables del PDU.
Efectivament.
I m'ha comentat abans que tenia en compte que era sobre un termini d'exposició al públic de 45 dies i després es procedirà a l'aprovació o no del pla director urbanístic definitiu. Si hi haguessin eleccions catalanes, ara ja entrem en la hipòtesi, la tramitació d'aquest pla seguiria endavant, s'aturaria, l'ha d'aprovar el Parlament, què ha de passar?
No l'ha d'aturar el Parlament, és un pla que l'aprova el govern. Si hi haguessin eleccions no s'aturaria res, si està ja publicada l'aprovació inicial del pla, doncs correria el termini dels 45 dies per fer al·legacions i el nou govern, quan es constituís, doncs valoraria aquestes al·legacions i continuaria doncs amb l'aprovació provisional i després definitiva del pla o adoptaria la política que considerés oportuna.
Així que
són hipòtesis que confiem que no succeeixin.
Així que fins que no hi hagi, si hi haguessin eleccions, fins que no hi hagi govern, el pla director urbanístic quedaria aturat.
Bé, quedaria tramitant-se i quedaria doncs pendent de resoldre aquelles al·legacions i bé, potser es demoraria doncs uns mesos.
Pendent d'aprovació definitiva.
Efectivament, el govern disposaria de la moratòria urbanística aprovada el passat gener, tenia de marge un any o fins a l'aprovació inicial del pla director, que és el que es produirà avui. Amb l'aprovació inicial, aquesta moratòria urbanística s'allarga un any addicional més i té un límit de 2 anys. Per tant, tindríem una cobertura d'un any addicional.
El govern tindria fins al desembre del 2020 per aprovar definitivament el pla director urbanístic.
Sí, fins a l'11 de gener crec que va ser la moratòria. Fins l'11 de gener del 2021 parlaríem.
Cert.
Exacte.
D'acord. Doncs, senyor Eduard de Ribot, advocat de SOS Costa Brava, gràcies per parlar al Supermatí de Ràdio Capital en un dia com avui, que es presenta el pla director urbanístic.
A vosaltres.
Vagi bé i que tingui molt bon dia.
Bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I després de la notícia del pla director urbanístic, és moment de saber altres coses que passen al Baix Empordà. I ara anem fins a Verges, perquè l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, de la CUP, haurà d'anar a judici pel polèmic tall de les vies del tren d'alta velocitat de Girona del passat 1 d'octubre del 2018, aquell dia es celebrava el primer aniversari del referèndum i la decisió arriba des de l'Audiència de Girona. Pedro Ruiz.
El nom de Sabater s'afegeix al de 16 persones més encausades, entre elles també el batlle de Celrà, Dani i Cornellà. Ambdós són membres de la CUP. L'Audiència de Girona, doncs, ha optat per mantenir que van participar a la protesta aquella jornada. El jutjat número 4 d'Instrucció de Girona sí que ha arxivat la denúncia contra el fotoperiodista Carles Palacio. Per la seva banda, Sabater manté que no va participar a aquella manifestació, però la jutgessa ha desestimat el recurs de les defenses.
I quin contingut tenia els recursos de les defenses, Pedro?
La defensa portava en el seu argumentari, més enllà del fet que Sabater no hi era present, un informe de la Policia Nacional que afirmava que la qualitat de les fotografies d'aquell dia impedia determinar exactament qui eren els participants d'aquell tall. De fet, aquesta acusació remunta ja al 16 de gener, quan Ignasi Sabater va ser detingut per agents de la Policia Nacional en relació a aquell tall de l'AVE, per suposadament haver-hi participat. Els delictes que se'ls podrien imputar als 16 investigats són el de desordres públics o danys a la circulació ferroviària.
I una altra notícia relacionada amb el procés d'independència de Catalunya. El jutjat d'instrucció número 2 de Sant Feliu de Guíxols ha condemnat una dona i un home per provocar lesions a una dona el passat 30 de setembre del 2018. Dani Cortés.
El jutge els condemna per delictes lleus de lesions i de danys per estirar els cabells i trencar el mòbil a un dels diners grocs que s'han organitzat al municipi de Platja d'Aro. Tal com han fet públic alguns mitjans, la sentència assegura que la víctima va rebre un cop d'un dels condemnats mentre estava preparant el dinar groc a la plaça major del municipi. Aquest cop va provocar que se li caigués el mòbil a terra i es trenqués. D'altra banda, la processada va subjectar fortament la víctima pels cabells i també li va estirar d'un braç, segons la sentència i segons recullen diversos mitjans.
I l'Hospital de Palamós va diagnosticar la víctima amb una contractura muscular i equimosis.
Sí, i la sentència condemna a pagar una multa de 120 euros a la dona i una de 240 a l'home. Mentrestant, fixa 400 euros la indemnització de la víctima després de rebre l'atac al dinar groc de Platja d'Aro.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
Passen gairebé 3 minuts de 8:45 del matí. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va aprovar 3 mocions, entre elles 2 per unanimitat. Una d'aquestes mocions estava relacionada amb la defensa del dret a morir dignament i ens explica més detalls en Pedro Ruiz.
Es tracta d'una moció presentada per Esquerra Republicana, el partit majoritari a la Corporació Municipal, que defensa el dret a morir dignament. En conseqüència de la moció s'hi van sumar Junts per Calonge i Sant Antoni, el PSC Avancem, Republicans, la CUP i el Partit Popular. La moció insta a conscienciar sobre aquest dret, a facilitar que els ciutadans registrin el document de voluntats anticipades i que els treballadors i treballadores municipals es formin en aquest àmbit. Paral·lelament, també es dona suport al manteniment dels programes d'atenció domiciliària i equips de suport, i es vol millorar i potenciar els serveis de pal·liatius domiciliaris al municipi amb més servei d'atenció al domicili. D'aquesta forma, el consistori també s'adhereix a la proposta que llença el Parlament de Catalunya al Congrés dels Diputats per despenalitzar l'eutanàsia.
I les altres mocions presentades per la CUP i el Partit Popular, respectivament, eren en contra dels talls del subministrament elèctric a famílies vulnerables i contra la violència masclista, Pedro.
Sí, el govern extern del govern, la CUP, va presentar una moció en contra del tall de subministrament elèctric a les persones vulnerables, que dona suport precisament a la llei 24/2015. Dels 17 regidors, 5 van votar a favor, la CUP i Junts per Calonge, 11 es van abstenir, és a dir, Esquerra, Avancem, Republicans i el PSC, i el Partit Popular va votar-hi en contra. La moció proposa també una gestió pública del servei elèctric i condonar el deute a les famílies vulnerables que protegeix aquesta llei. Finalment, el Partit Popular va presentar una moció pel Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones i que va comptar amb el suport unànime de tot el ple. La moció se solidaritza amb les víctimes i les seves famílies i insta una igualtat real entre homes i dones, així com l'erradicació de la violència masclista.
Gràcies, Pedro. I la moratòria de les terrasses, bars i restaurants de Begur va ser aixecada aquest dimarts. La moratòria de les terrasses de Begur, aquesta mesura es va implementar el passat agost i havia de durar un any. L'objectiu era impedir construir establiments en tot el municipi o reformar-los per poder redissenyar el creixement del sector d'hostaleria i redactar un nou pla d'ordenació, un pla d'ordenació urbanística municipal, el POM. Eugènia Güell.
Exacte, havia de durar un any, però al final no ha arribat ni al 2020. L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, va explicar a Televisió Costa Brava que ho han hagut de fer perquè alguns bars necessitaven llicència per modificar coses que fins i tot el mateix ajuntament els hi demanava.
O sigui, ara ens trobàvem que hi havia bars i restaurants que necessitaven llicència, però els existents per modificar, per renovar, per fins i tot coses que l'ajuntament els hi demanava. I aquí ja s'ha considerat que era bo aixecar aquesta moratòria, tot i així continuar, perquè tots els tres àmbits aquests, o sigui, hotels, bars, restaurants i habitatges turístics, s'haurà de fer, és un treball més de més temps, de més mesos. Que s'aixequi la moratòria no vol dir que tot estigui solventat, sinó que es treballarà paral·lelament amb la modificació, amb una futura modificació del POU.
I Eugènia Güell, què en diu l'oposició?
El portaveu del PSC, Francesc Pilsa, ha dit en declaracions al Diari de Girona que no té sentit revertir la mesura tan sols 3 mesos després d'haver-la implantat i que s'hagués pogut aixecar parcialment aquesta moratòria. Pel que fa a la moratòria d'allotjaments d'ús turístic, en canvi, que aquesta sí que no l'han aixecat, l'alcaldessa ha anunciat que hi estan treballant per també poder-la aixecar.
Dos quarts i mig de les 9 del matí, el Consell Comarcal del Baix Empordà ha convocat taules de treball amb tècnics municipals i empresaris del Baix Empordà. L'objectiu és saber les necessitats del sector industrial de la comarca i treballar per dinamitzar-lo, de manera que s'hi estableixin noves empreses. Eugènia Güell, també amb tu.
Sí, la idea era elaborar un pla d'accions per la millora i la dinamització dels polígons industrials del Baix Empordà. I es van posar en comú les preocupacions del sector públic, que eren els tècnics de promoció econòmica i urbanisme de l'Ajuntament, i també del sector privat, que eren les empreses. Les conclusions van ser vàries. Es necessita, per exemple, treball conjunt per dinamitzar els polígons entre els empresaris, els ajuntaments i el Consell, i més en concretament també van proposar unificar l'oferta de sòl i serveis que es presten als polígons. Van proposar també crear una figura tècnica compartida que ho gestioni i fomentar l'associacionisme entre les empreses baixempordaneses establertes en els polígons.
I quin és el panorama actual d'empreses a la nostra comarca, Eugènia?
La comarca compta actualment amb 40 polígons d'activitat econòmica repartits en 18 municipis. Ara, després d'aquestes reunions, els treballs tècnics van a càrrec de Nova Consultors, que és una empresa amb més de 20 anys d'experiència en la dinamització, l'impuls i la millora de polígons empresarials. I, de fet, la redacció de tot aquest projecte també està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del programa de projectes innovadors i experimentals. I l'objectiu és, doncs, assentar, com dèiem, les bases d'un model econòmic més consolidat, orientat a l'ocupació estable de qualitat, i per tant això passa pel creixement empresarial local i per establir mesures que també facilitin l'atracció d'empreses i d'iniciatives que portin més riquesa en el territori.
I més notícies que passen al Baix Empordà, perquè absolen l'acusat d'abusar sexualment de la neta de la seva parella a Calonge. La fiscalia demanava 5 anys de presó, però finalment el tribunal ha considerat que l'única prova de càrrec que presenta l'acusació no és suficient ni probatòria per aixecar la presumpció d'innocència de l'acusat, Maria Monteys.
Els fets van tenir lloc a finals del 2016, quan, segons l'acusació, la parella de l'àvia de la víctima aprofitava els passejos amb bicicleta que feia a pocs metres del domicili per fer-li tocaments. Durant el judici, el tribunal va retreure l'acusació que no aportés a la vista testimonis per fonamentar i donar fiabilitat a la declaració de la víctima, ja que la gravetat de la pena així ho requeria. Així doncs, no es va citar cap familiar de la nena a qui hauria explicat els fets, ni professors o els psicòlegs que poguessin acreditar l'afectació de la menor. La sentència prova que a les rutes també hi havia els germans de la nena i que no s'ha pogut demostrar els suposats tocaments per dins i fora de la roba. És per això i per la falta de testimonis que el tribunal l'ha absolt i ha declarat pagament d'ofici dels costos. Ara aquesta sentència es pot recórrer.
Quatre minuts per tres quarts de nou del matí. La primera edició de la cursa de la dona de Palamós recapta 3.000 euros a benefici de la Fundació Oncolliga de Girona, entitat que ajuda les persones malaltes de càncer de les comarques gironines i a les seves famílies. Maria Monteys.
L'Associació de Dones de Palamós, entitat organitzadora de la cursa, va fer entrega del xec a la presidenta d'Oncolliga, Lluïsa Ferrer, i a la delegada de l'entitat a Palamós, Hortènsia Duporto, en un acte celebrat a l'Hospital de Palamós. La presidenta de l'Associació de Dones de Palamós, Mònica Agustí, va explicar que estan molt contentes, ja que ha sigut la primera vegada que s'ha organitzat aquesta cursa al poble i que per elles ha sigut tot un èxit. Esperen, diuen, aprendre i millorar en les pròximes edicions. Agustí també va destacar la bona resposta del miler de persones que van participar en la cursa, així com també a l'ajuda dels voluntaris i la col·laboració dels patrocinadors.
Però això és el punt de vista del municipi palamosí, però des de l'Oncolliga, com s'ha rebut aquest donatiu?
Doncs per la seva banda, Lluïsa Ferrer va agrair a l'Associació de Dones el gest de donar els diners recaptats a l'Oncolliga i va destacar que gràcies a iniciatives solidàries com aquesta, l'entitat pot seguir treballant i acostant els seus serveis als malalts de càncer. Recordem que l'Oncolliga ofereix a Palamós els serveis de suport psicològic, drenatge limfàtic, fisioteràpia a domicili, banc de perruques, estètica oncològica, gimnàstica i marxa nòrdica.
I l'equip de govern de Santa Cristina d'Aro ha anunciat la creació d'una escola de teatre per a joves. Segons va avançar a la regidora de Cultura, Tina Gorina, durant la trobada que va organitzar l'Arxiu Municipal per homenatjar el món teatral del municipi, Eugènia Güell.
Una escola de teatre adreçada a joves de 12 a 18 anys que formava part del programa electoral del partit. Aquesta escola es gestionarà a través de l'equipament municipal Espai Ridaura i, segons va concretar la regidora, volen que els joves no només aprenguin teatre sinó a l'escena, sinó també maquillatge, decorats, màrqueting o taló.
I des de quan estan notícies del teatre cristianenc, Maria? Eugènia.
Doncs dos investigadors van fer un repàs general del teatre que va tenir el seu moment àlgid amb la seva creació durant la dècada dels anys 40 del segle passat, però en tenim notícies de fet des del segle XIX. Segons van exposar, com dèiem, dos investigadors, Jordi Gaig i Miquel Correllero. La germanor, com era coneguda, la va impulsar Maria Sancho, que havia estudiat teatre a Barcelona, Lluís Pallí, que era el secretari municipal, i Pere Juncà, que era el mestre, i va acabar l'any 1954. El teatre local es va recuperar als anys 70 a través del Centre Recreatiu i Esportiu Cristianenc, però també va acabar desapareixent, no va acabar desapareixent fins a finals del segle XX.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I anem fins a la Bisbal d'Empordà perquè constitueix en el nou Consell d'Infants Municipal pel curs 2019-2020 amb alumnes de 6è de primària, Pedro Ruiz.
l'acte de constitució es va celebrar a la sala de plens de l'Ajuntament, on regidores i regidors del curs passat van fer el traspàs dels càrrecs. El nou grup de representants dels infants i dels joves de la Bisbal van fer el jurament del seu càrrec. Són alumnes de sisè de primària de totes les escoles del municipi, escollits per companys i companyes de les seves respectives classes. Així doncs, el cartipàs d'aquest curs està format per Sara Moles, que és la regidora d'ensenyament, Jofre Palet, regidor de Seguretat Ciutadana, Alba Martínez, la regidora de Transparència i Comunicació, Alan García, regidor d'Esports i Salut, Berta Pérez, regidora d'Acció Social i Ciutadania, Jan Sheng Sun, la regidora de Solidaritat, Cooperació i Habitatge, Roger Mármol, el regidor d'Urbanisme i Via Pública, Blanca Agustí, regidora de Gent Gran, Nil Froga, el regidor de Cultura, Luna Quiu, la regidora de Joventut, Viam Ennefa, la regidora de Desenvolupament Local, Narcís Castells, el regidor de Medi Ambient, i Irina Ramírez, la regidora de Participació Ciutadana i Noves Tecnologies.
I quines tasques i objectius té aquest Consell, Pedro?
Com a novetat, aquest curs s'ha demanat a l'equip de govern de l'Ajuntament que convidin a l'equip de regidors i regidores d'aquest Consell d'Infants alguns dels actes que es vagin programant amb la voluntat de fer-los partícips d'aquest. A l'acte del dimecres, els regidors del Consell d'Infants Municipal se'ls va lliurar uns carnets i uns diplomes que els acredita com a regidors de les àrees anteriorment esmentades. A partir d'ara, la feina dels que integren el Consell d'Infants serà trobar-se periòdicament amb l'equip de govern de l'Ajuntament de la Bisbal per tal de conèixer els projectes de cada àrea consistorial i després poder treballar noves propostes amb la resta de companys i companyes de classe. I és que l'objectiu del Consell d'Infants és treballar per fer propostes de millora al municipi i que beneficiïn a tota la ciutadania. A més, l'any vinent comptarà amb un total de 10.000 euros dels pressupostos participatius municipals. Es tiraran endavant projectes proposats i votats per l'alumnat del cinquè curs.
I del Baix Empordà ara ens centrem en Catalunya i l'exterior més general, perquè el president Quim Torra diu que els Mossos d'Esquadra han de ser garantia de drets i llibertats i deixar enrere les maneres del passat. El president de la Generalitat reitera el suport al cos de policia en el seu 25è aniversari del desplegament a Vic. Alba Legide.
Durant la celebració del 25è aniversari del desplegament del cos policial a Osona, el cap de l'executiu els ha demanat que siguin la punta de llança d'un país que vol deixar enrere maneres de fer del segle XIX i XX.
I ara Mariano Rajoy revela que hauria aplicat igualment el 155, encara que Puigdemont hagués convocat a eleccions. L'expresident espanyol diu que l'expresident català li va reconèixer que no podia permetre un referèndum a Catalunya.
Aquestes reflexions es troben al seu llibre de memòries Una Espanya millor. En paral·lel, l'expresident espanyol també afirma que l'expresident català li va reconèixer que no podia permetre un referèndum a Catalunya. Aquesta resposta s'hauria produït en una reunió entre Rajoy i Puigdemont a Moncloa el 2017, quan el líder del PP li va preguntar al president de la Generalitat si ell creia que anava a permetre la convocatòria del referèndum. En el llibre, Rajoy també fa una defensa tancada de l'actuació policial durant l'1 d'octubre.
I ahir era 1 de desembre i això significava canvi a la Unió Europea. La Unió Europea ha encetat el mandat amb l'objectiu de deixar una Europa més forta. Els presidents de les quatre institucions europees situen la lluita contra el canvi climàtic com a prioritat.
La nova Unió Europea comença a caminar completament després que s'hagin fet efectius els dos relleus que quedaven a les institucions, el de l'Alemanya Ursula von der Leyen al capdavant de la Comissió Europea i el del belga Charles Michel al Consell Europeu. Ja amb von der Leyen i Michel amb les regnes de la Comissió i el Consell, els presidents de les quatre institucions europees han inaugurat simbòlicament el nou cicle polític en un acte per commemorar els 10 anys del Tractat de Lisboa.
I avui dilluns, ara és, fem un moment de pausa. I avui és torn d'en Jair Domínguez, en figuerenc, que parla a Ràdio Capital.
Bueno, doncs obro Twitter per veure de quin mal hem de morir i veig que bacon és trending topic. I com que sóc idiota, penso que és per parlar de Francis Bacon i que la gent ara s'interessa per l'art. I collons, que encara en traurem alguna cosa, no?, d'aquests ximplets que volten per les XXSS. Però no, valga'm Déu, resulta que gent parlant de bacon. O sigui, és absolutament prosaic i literal. Parlant de bacon, xulla, cansalada, etc, perquè amb el Black Friday dels collons, una coneguda marca de pizzas ha ofertat una pizza amb bacon. Res en contra, Déu, me'n guard, m'agrada el bacon. La cansalada amb pebre que vaig fer vers el veganisme cap a l'any 98 o així, van ser 6 anys sense cansalada i allò em va fer potser més persona, estava més en contacte amb ansietat. Cal parlar de bacon a Twitter? Cal que sigui trending topic? Que voleu que ho sigui, doncs? Bueno, ben arribat aquest dia, eh? N'hi arribarà, i millor així, perquè ens volen vius i idiotes. Allò, aquell silenci tangible, eh? El mateix des de fa segles. Si voleu saber com era la humanitat abans del caos, l'ordre que ens queda.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I el Mercat Municipal de Palafrugell ha estat reconegut com a establiment centenari per la Generalitat de Catalunya. L'objectiu d'aquests guardons és distingir els establiments i mercats municipals en actiu que al llarg de més de 100 anys han ofert un servei de qualitat i personalitzat als seus clients. I per parlar-ne saludem en Jordi Rubau, representant de l'Associació del Mercat Diari de Palafrugell. Bon dia, senyor Rubau.
Hola, bon dia.
Doncs, primer de tot, suposo que a punt d'obrir per obrir el mercat, tot i que estic pensant que per a Palafrugell dilluns és festa, obren?
Sí, senyor. Avui tenim tancat, efectivament, el dilluns és festa. Nosaltres obrim de dimarts a diumenge, que culmina la setmana amb el mercat gran de Palafrugell, diem, el mercat setmanal.
I imaginem que estan orgullosos d'aquest reconeixement.
Sí, la veritat és que ens fa molt contents, perquè és, a cap i a la fi és un reconeixement, una feina feta, també un reconeixement important a la gent que ha estat comprant al mercat durant tots aquests 118 anys, no? Les, sobretot les dones que han acudit a la cita diària o llavors també els periodistes que han esforçat doncs, uh-huh, per fer el millor producte durant tot aquest temps.
I torna a ser de moda anar a comprar mercat? Noten que els hi va més gent jove o el públic segueix sent eminentment gent gran?
Sí, jo crec que el mercat, els mercats en general, i en concret la Palafrugell, estem en un moment bastant dolç. Tenim tant la clientela de sempre, la clientela diària, com també, sobretot el cap de setmana, molta més gent jove que doncs, pensen que la cultura del bon producte o de la bona combinació d'aliments doncs, no només és saludable, sinó que és una festa també, no?
I des del mercat, clar, ara amb el tema de les bosses que estaran prohibides per la Unió Europea properament, vostès m'imagino que tenen bosses reutilitzables, però com poden canviar per adaptar-se més al canvi climàtic, a l'emergència climàtica i mantenir l'esperit de mercat?
Sí, efectivament, per nosaltres és una prioritat important. Des de l'associació estem fent un esforç important perquè ja tenim unes bosses encarregades isotèrmiques, a més, que iran molt bé perquè es poden reutilitzar moltes vegades i, a més, et permeten doncs, que el producte no s'escalfi tant de pressa, no? Però, a més d'això, ja hi ha molts de nosaltres que estem treballant amb productes que són biodegradables de curta duració o inclús compostables. Estem apostant per les bosses de nanses, les clàssiques, aquelles que ens donen el super, per exemple, doncs que siguin compostables i inclús les terrines, que ara tot i que estem en un moment molt boig perquè encara els productors i els fabricants moltes de les referències que els demanem encara no els tenen o molt de tamanys els que els demanem, uh-huh, però hi ha una voluntat important per donar a conèixer doncs que s'ha de protegir el medi ambient. A més, hi ha una tendència, uh-huh, que està molt bé, que és que molta gent comença a venir amb els tàpers a casa, no? I llavors això doncs és molt important perquè els tàpers sí que realment es poden reutilitzar moltes vegades.
Des d'aquí ja animem a la gent que vingui amb tàpers al mercat. Sí. Clar, això és un procés de modernització del mercat, més que centenari de Palafrugell, però s'haurien d'adaptar a les necessitats de l'estil de vida d'avui, és a dir, horaris més amplis, obrint a la tarda, allargant fins al vespre, etc.
Nosaltres hi ha moltes propostes que tenim sobre la taula, perquè ara com ara és un model molt per estudiar, perquè el problema nostre és que molts de nosaltres són productors, tenen el seu hort, per exemple, els pagesos de fort tenen el seu hort, o han d'anar a buscar el gènere, llavors a nosaltres és tenen complicat poder obrir segons quines tardes. S'ha estudiat també, sobretot, obrir a casa de divendres a la tarda. Però el que sí que hi ha una aposta important actualment és per al comerç online, tant en templat com en fred. Llavors sí que aquesta és una proposta que sembla que està collant molt bé.
I l'impulsaran des del mercat?
Sí, la tenim sobre la taula i ara ens hem de reunir molt breu, perquè tenim un parell de propostes de transport que ens poden interessar molt, i inclús suposo que poder ser una bona web, un bon portal, seria molt interessant per donar l'opció de que hi hagués molt de tipus de producte i que pogués ser portat a casa fàcilment.
I ara així ràpidament, perquè ens quedem sense temps per al programa i encara ens falta tot el repàs del mapa, però des de les administracions es fa prou per ajudar i potenciar els mercats, tenint en compte que fan 118 anys i celebren el centenari només, i concretament des de l'Ajuntament de Palafrugell es fa bé la feina?
Sí, sempre es pot fer més, evidentment, però també de part nostra. En el nostre cas, l'IPEP ens està ajudant en moltes coses, sempre anem donats de la mà, i les coses que normalment proposem sempre se'n solen respaldar. Ja dic, sempre podem fer més, però també nosaltres, la solució del mercat, també podem fer més coses. I en això estem, no? Intentar potenciar que el mercat no només sigui un lloc de compra-venta, sinó que sigui, a més, un àgora on la gent es pugui trobar i pugui fer-se el seu.
Doncs, malauradament no tenim temps per més, però senyor Jordi Rubau, representant de l'Associació del Mercat Diari de Palafrugell, moltes gràcies i que tinguin molt bon dia de descans.
Gràcies a vosaltres.
Vagi bé.
Adéu, merci.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I ara ràpidament el mapa aeri del Baix Empordà per la comarca. Aviam què ens expliquen els nostres redactors.
A tota la Costa Brava hem d'estar molt pendents del pla director urbanístic de la Costa Brava que es presenta avui. Això vol dir que sabrem quina part del litoral es desclassifica i quina no, i per tant on es podran donar més llicències d'obres i on no. És un pla que ha redactat el govern i que els ecologistes i els propietaris de terrenys esperen amb candeletes.
A Verges, el seu alcalde, Ignasi Sabater, haurà d'anar a judici pel cas del tall de l'AVE a Girona l'1 d'octubre del 2018. Seran ell i 16 més les persones que hauran d'anar a l'Audiència de Girona a explicar-se per aquest tall. El jutjat número 4 d'instrucció considera que hi ha suficients proves per imputar-los per presumptes delictes de desordres públics o bé danys a la circulació ferroviària. L'alcalde de Verges, que va ser detingut el gener per aquesta qüestió, es manté que ell no va participar aquell dia a la manifestació a les vies del tren.
A Platja d'Aro condemnen dues persones per estirar i trencar el mòbil d'una dona en un dinar groc. Els fets van succeir quan la víctima estava preparant el dinar groc de la plaça Major del municipi el passat 30 de setembre de 2018.
A Calonge i Sant Antoni, el ple aprova per unanimitat una moció d'Esquerra en defensa del dret a morir dignament. La moció insta a conscienciar sobre aquest dret i continuar donant suport i ampliar els programes d'atenció domiciliària. El consistori també va aprovar dues mocions més, una contra el tall de subministrament elèctric a famílies vulnerables i una contra la violència masclista.
La moratòria de les terrasses, bars i restaurants de Begur va ser aixecada aquest dimarts. Aquesta mesura impedia construir establiments en tot el municipi o reformar-los i es va implementar el mes d'agost amb l'objectiu que durés un any. Es va fer perquè s'havia de redissenyar el creixement del sector d'hostaleria i també redactar un nou pla d'ordenació urbanística. Tot i així, ja s'ha aixecat perquè l'Ajuntament demanava llicències que els bars no podien aconseguir a causa d'aquesta moratòria i, per tant, s'ha aixecat sense arribar ni tan sols al 2020.
A Calonge absolen l'acusat d'abusar sexualment de la neta de la seva parella. La fiscalia demanava 5 anys de presó, però finalment el tribunal ha considerat que l'única prova de càrrec que presenta l'acusació no és suficient ni probatòria per aixecar la presumpció d'innocència de l'acusat.
I últim minut de programa, un últim repàs amb el temps amb l'Albert Aparicio.
Jornada assolellada amb vent de component nord amb força entre feble i moderada. El termòmetre baixa i les mínimes ja situen avui per sota dels 5 graus a l'interior del Baix Empordà, amb màximes inferiors als 16 graus. A la costa hi ha alteració marítima amb onades màximes que poden superar els 2 metres i mig d'alçada. Pels propers dies, demà comencem a notar canvis amb increment de la nuvolositat i temps més inestable i precipitacions que arribaran entre el mateix dimarts i fins dijous.
I nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà dimarts a les 8 del matí, aquí al Supermatí de Ràdio Capital. Us ha parlat Gerard Escaig. Que tingueu un molt bon dilluns.
Supermatí.